On dia. Després d'escoltar l'Eucaristia en aquest primer diumenge d'octubre, comencem una nova temporada del programa Església Notícia. Estarem una temporada més amb tots vostès, na Neus Pons, en Marc Forín, na Sònia Febré i en Toni Fullana, i en es control, en Toni Barber.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
Començam un nou curs amb molta il·lusió i esperança, amb el desig d'arribar a les vostres cases i acompanyar-vos cada setmana aquesta estona en el Dia del Senyor.
Comencem, idò, i ho farem amb un dels comentaris escrits pel pastoral de la salut de la nostra diòcesi, titulat Jesús curaba todo tipo de enfermedades.
La Biblia profetizó que el Mesías vendría al mundo, liberaría a la humanidad de las enfermedades, del sufrimiento y de la muerte. Jesús cumplió esas profecías y muchas otras. Su capacidad de sanar y curar a hombres y mujeres con diversas dolencias y enfermedades lo constituyeron un hombre con dones divinos. Siguiendo el ejemplo de su maestro, la tarea de la Iglesia se orienta a acompañar a los enfermos y necesitados en su deseo de encontrar salud corporal y espiritual en Dios. La Iglesia sabe que debe mirar y acompañar a los enfermos con la misma mirada llena de ternura y compasión que su Señor, para responder a este don de curación. La pastoral de la salud sigue siendo, por tanto, una misión necesaria y esencial que hay que vivir con renovado ímpetu, tanto en las comunidades parroquiales como en los centros de atención médica.
El passat 25 de setembre, el Papa Francesc va enviar un videomissatge amb motiu del 75è aniversari del naixement de les Nacions Unides, dirigit al secretari general de la ONU, així com als caps d'estat i de govern participants i a tots aquells que l'estaven seguint el debat general. El Papa va expressar:
la pandèmia ens ha mostrat que no podem viure sense l'altre, o pitjor encara, un contra l'altre. Aquest va ser un dels missatges essencials de la seva extensa reflexió de 26 minuts. El videomissatge del Papa pel 75è aniversari de les Nacions Unides es va gravar i es va difondre pel canal de YouTube del Vaticà.
Per pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19, hem de garantir els drets humans i també unir esforços davant del canvi climàtic i fer front a la cultura del descart. Aquests són els principals drames que el Papa Francesc va destacar en el seu missatge.
En paraules encoratjadores, el Papa va indicar que la crisi global provocada per la pandèmia pot representar una oportunitat real per a la conversió, la transformació, per a repensar la nostra forma de vida i els nostres sistemes econòmics i socials, així com una possibilitat per a deixar de banda les actituds individualistes i elitistes.
Les Nacions Unides, va recordar Francesc, van ser creades per unir les nacions, per acostar. Són com un pont entre els pobles. Emprem-la per a transformar el desafiament que enfrontem en una oportunitat per a construir junts, un cop més, el futur que volem.
Davant aquesta greu crisi que amenaça el món, el Sant Pare adverteix que podem triar entre dos camins. El camí que condueix a l'enfortiment del multilateralisme, d'una solidaritat fonamentada en la justícia i en el compliment de la pau i de la unitat de la família humana, del projecte de Déu sobre el món, o el camí perillós que dona preferència a les actituds autosuficients, nacionalisme, proteccionisme, individualisme i aïllament, deixant fora els més pobres, els més vulnerables, els habitants de les perifèries existencials.
Aquesta és la segona vegada que el Papa Francesc es dirigeix a l'Assemblea General. La primera vegada va ser en persona, fa exactament 5 anys, el 25 de setembre del 2015. Podeu veure el missatge complet del Papa al canal de YouTube Vatican News. Tot seguit els hi oferim tota l'actualitat de la nostra església. En primer lloc, la informació referent a la renovació del Consell Diocesà d'Assumptes Econòmics.
A la reunió del Consell Diocesà de Pastoral, que es va celebrar fa uns dies al Santuari de la Mare de Déu del Toro, el bisbe Francesc va anunciar la renovació del Consell Diocesà d'Assumptes Econòmics, com també la constitució de l'Oficina de Transparència i Rendició de Comptes. D'una banda, el Consell Diocesà d'Economia és un organisme de caràcter col·legial que té com a objectiu col·laborar amb el bisbe en l'administració de tots els béns temporals de la diòcesi i dur a terme la vigilància del patrimoni submès a la seva jurisdicció. D'una altra, l'Oficina de Transparència i Rendició de Comptes té la funció d'impulsar mesures de transparència i bon govern a la diòcesi i a la resta d'entitats que depenen d'ella. Tots dos organismes compten amb diferents integrants que durant un període de 5 anys col·laboraran amb el bisbat en aquestes funcions específiques.
Seguim ara amb els detalls de les conclusions que s'han extret del Congrés de Laics.
El Congrés de Laics, que es va celebrar el passat mes de febrer a Madrid, va ser un esdeveniment molt important dins de l'Església Catòlica. Els participants d'aquest congrés van sortir molt reforçats d'aquesta trobada i amb un missatge molt clar. Els laics són verdaders corresponsables de la missió del poble de Déu en sortida. Des de la Comissió de Laics, Família i Vida es van presentar les conclusions del Congrés amb algunes propostes concretes per posar en pràctica a les comunitats parroquials. En els propers anys és essencial centrar els esforços pastorals en els quatre temes i itineraris que es van desenvolupar durant el Congrés. Primer anunci, acompanyament, formació i presència pública. En tot, es van fer una sèrie de propostes per obrir un camí de treball comú a les diòcesis.
Per acabar, tota l'actualitat del Fons Diocesà de Solidaritat.
Des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, l'Església de Menorca ha centrat tots els seus esforços a estar al costat de les persones i famílies que estan sofrint molt directament les conseqüències socials i econòmiques d'aquesta crisi sanitària. Amb la constitució del Fons Diocesà de Solidaritat, s'estan oferint ajudes econòmiques perquè les persones vulnerables puguin pagar els subministraments bàsics de l'habitatge, com són les despeses de lloguer i de la llum i de l'aigua. Fins al 31 d'agost es van distribuir 64 ajudes per valor de 24.000 euros. Les donacions de persones, parròquies i empreses són fonamentals per fer arribar aquestes ajudes a totes les persones que ho necessitin. Seguim necessitant l'ajuda de tots. A les pàgines web del Bisbat de Menorca i Càritas Menorca trobareu el compte bancari per fer arribar les donacions i tota la informació ampliada sobre el Fons Solidari. Si necessites ajudes, no dubtis en posar-te en contacte amb Càritas Menorca i amb les parròquies.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme a Menorca, ara els hi farem arribar la nostra agenda setmanal. Inici de curs dels equips de la Mare de Déu.
Els equips de la Mare de Déu iniciaran aquest nou curs amb una celebració eucarística avui, diumenge 4 d'octubre, a les 11:30 hores a l'Església de Santa Maria de Ferreries.
Jornada de Teologia.
El proper divendres 9 d'octubre es celebrarà la primera jornada de teologia del curs. S'impartirà de forma telemàtica i la podeu veure a la nostra web bisbatdemenorca.org.
Ordenació del prevere pel presbiteri de Jean-Marie Nenguel.
El proper dissabte 10 d'octubre, ordenació de Jean-Marie com a prevere per imposició de mans del bisbe Francesc serà a les 11 hores a la Catedral de Menorca.
Venda solidària d'art.
Fins al diumenge 11 d'octubre, venda solidària d'obres de diferents artistes de la nostra illa. Les trobareu exposades en el vestíbul de la seu del Consell Insular a Maó. Tots els beneficis són solidaris i seran destinats a Càritas Menorca i a la Creu Roja de Menorca.
festa de la Mare de Déu de Roser.
El proper diumenge 11 d'octubre, a les 12 hores a la Catedral de Menorca, celebració eucarística de la festa de la Mare de Déu del Roser, titular de la parròquia de la Catedral.
A continuació, escoltam el missatge que ens fa arribar el bisbe Francesc. També el trobareu escrit en el full dominical.
Me disteis de comer. En el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo encontramos la parábola de las ovejas y los cabritos, también llamada parábola del juicio final. La meditación de este texto nos puede ayudar a crecer como iglesia samaritana, porque en esta parábola Jesús se identifica sin concesiones con los más pobres y necesitados. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. El Papa Francisco dice que en estas palabras se contiene el gran protocolo de acuerdo con el cual seremos juzgados, y pide que no quitemos fuerza a las palabras de Jesús, que se ha identificado con los más pobres y los que sufren. Precisamente en ellos se revela el corazón de Cristo, sus sentimientos y sus opciones más profundas. Por eso escribía el Papa: cuando encuentro a una persona durmiendo a la intemperie en una noche fría, puedo sentir que ese bulto es un imprevisto que me interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón molesto para mi conciencia, un problema que deben resolver los políticos, y quizá hasta una basura que ensucia el espacio público. O puedo reaccionar desde la fe y la caridad y reconocer en él a un ser humano con mi misma dignidad, a una criatura infinitamente amada por el Padre, a una imagen de Dios, a un hermano redimido por Jesucristo. Esto es el cristiano. ¿O acaso puede entenderse la santidad al margen de este reconocimiento vivo de la dignidad de todo ser humano? Esto debe conducir a la Iglesia a poner todos sus esfuerzos en luchar contra la exclusión y la marginación social. También San Juan Pablo II ofreció una impresionante reflexión sobre esta parábola, subrayando que no se trataba simplemente de una invitación a la caridad, sino que es una página de cristología que ilumina el misterio de Cristo. Porque no se puede contemplar el rostro de Cristo si no se dirige la mirada al mismo tiempo al rostro de los hombres. La adhesión a Cristo pide a la Iglesia ponerse incondicionalmente a favor del hombre, especialmente de los más pobres. Ateniéndonos a las indiscutibles palabras del Evangelio, decía, en la persona de los pobres hay una presencia especial suya, que impone a la Iglesia una opción preferencial por ellos. La fidelidad a Jesús nos exige fidelidad a los hombres. Decían con contundencia Juan Pablo II que sobre esta página del Evangelio la Iglesia comprueba su fidelidad como esposa de Cristo no menos que sobre el ámbito de la ortodoxia. ¿No os parece que en muchas ocasiones estamos demasiado preocupados por salvar la ortodoxia y nos olvidamos de que no se puede ser fiel a Cristo si no lo reconocemos y servimos en los más débiles y vulnerables?
A la reflexió del nostre bisbe concluïm el primer programa d'aquest curs.
Recordeu que també trobareu tota la informació de l'Església Menorquina, notícies, reflexions, l'escrit del bisbe, el full dominical i a la pàgina web del bisbat.
Si Déu vol, tornem la setmana que ve amb tota l'actualitat de la nostra església.
I que tingueu una feliç setmana.
Adeu.